Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. El president del grup municipal de Trias per Barcelona, Xavier Trias, es mostra convençut que el Partit Socialista estava darrere del cop d'estat del 23F per frenar el desenvolupament autonòmic. Ho ha dit en una entrevista a Ser Catalunya aquest matí, on no ha mostrat marge de dubte les seves declaracions, tot i ser conscient que això pot generar malestar dins les files socialistes.
Hi va haver un cop d'estat, el 23F, que ningú es pot creure que això va ser un cop d'estat del senyor Trias. Encara, potser encara hi ha alguns innocents que es creuen això. Crec que els socialistes estaven darrere.
D'altra banda, també ha assegurat que l'alcalde Jaume Collboni l'ha trucat per parlar de possibles acords i que a hores d'ara no descarta entrar al govern municipal. El juntaire també aposta per investir Pedro Sánchez, però diu que no a qualsevol preu. Més qüestions, el president del PNB, Andoni Ortúzar, està a favor que el Partit Socialista faci gestos per desjudicialitzar el procés català, ja sigui amb l'amnistia, diu, o amb alguna altra fórmula. En aquest sentit, també veu lògic que Junts demani gestos abans de la investidura. Ho ha dit en una entrevista a Ràdio Euskadi després de reunir-se divendres amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Hay que empezar a destensionar la cuestión judicial. Entonces, algo hay que hacer, llamémosle como le llamemos. Y claro, pues seguramente para los representantes catalanes de Junts es muy importante que las señales de que ese proceso se va a dar sean antes de la investidura.
El líder del PNB també ha insistit que encara no hi ha acords tancats amb el Partit Socialista, tampoc per part dels nacionalistes bascos, i ha instat totes les parts a no perdre el temps i treballar per tancar acords per la investidura. Plataforma per la Llengua es reuneix d'urgència amb la representació espanyola davant la Unió Europea per tractar l'oficialitat del català, el basc i el gallec. L'organització exposarà als representants espanyols els dubtes que els han transmès altres països, més enllà dels ja coneguts per part de Finlàndia i Suècia, perquè l'oficialitat tiri endavant aquest dimarts en el Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. Des de Plataforma per la Llengua assenyalen que l'objectiu de la trobada és facilitar arguments a la delegació espanyola per tal d'abordar les preocupacions existents i evitar també que la decisió sobre l'oficialitat quedi ajornada fins a una nova data. I avui a l'Audiència de Barcelona jutgen 5 Mossos d'Esquadra que en un desallotjament haurien agredit i també fet insults racistes a un noi negre. Els fets van passar el 10 de gener del 2019 a Manresa. Seguint-ho en directe i tenim en Pau Massip. Pau, bon dia.
Bon dia. Els agents de la policia catalana estan acusats d'un delicte d'atemptat greu contra la integritat moral i delicte lleu de lesions. Sos-racisme actua d'acusació popular en aquest judici i diferents entitats com Regularización ja hi donen suport. Victoria Columba és d'aquesta entitat.
Hay que tener un control sobre las instituciones importantes porque somos nosotros quienes las sostenemos desde nuestros impuestos. Sobre todo los indirectos, porque en los indirectos, en el IVA, que es con lo que sustentamos la policía, con el que sustentamos la justicia, no nos los descuentan a nadie por tener o no tener papeles. Los pagamos todas. Lo que no podemos es pagar una policía racista que además de ser denunciada por un hecho tan flagrante y tan evidente como un insulto y como una paliza, que además se persiga a la víctima.
Segons el fiscal, els 5 Mossos d'Esquadra acusats el van empènyer, escopir i colpejar mentre l'insultaven, moguts pel menyspreu i animadversió pel color de la seva pell. La víctima va patir a conseqüència d'aquesta actuació policial diverses lesions. El fiscal demana penes de 3 anys i mig de presó i 4 anys d'inhabilitació pels agents.
Gràcies, Pau. Les 11:03, moment per l'actualitat esportiva amb Anna Closa.
Diversos directius i treballadors de la Federació Espanyola de Futbol es querellaran contra les jugadores de la selecció femenina per coaccions i calúmnies. Ahir la Federació donava un ultimàtum a les jugadores, on tenien fins la mitjanit per decidir a qui volien fer fora per així tornar a la selecció. De moment no sembla que hi hagi hagut cap resposta oficial i per això els dirigents i treballadors que se senten amenaçats haurien decidit querellar-se contra elles, argumentant que el que diuen les futbolistes és fals. També s'espera que la nova seleccionadora, Montse Tomé, doni avui mateix la llista definitiva de jugadores convocades per disputar els dos partits corresponents a la Nations League, que també serien importants de cara a la classificació dels Jocs de l'any que ve a París. I en futbol, el Real Madrid continua líder a primera divisió després de superar la Real Societat per 2-1. Els blancs van aconseguir remuntar un 0-1 en contra gràcies a les dianes de Valverde i de Joselu. Ara el Barça és segon a l'espera del que faci avui el Girona contra el Granada a partir de les 9 de la nit. I patacada a segona divisió de l'Espanyol, que no aconsegueix passar de l'empat a 3 a casa contra l'Aldenc. Ara mateix l'Espanyol és segon, a 2 punts al Saragossa, que es manté líder a segona divisió.
Moltes gràcies, Anna. Nosaltres tornem amb més notícies d'aquí una hora, a les 12 del migdia. Mentrestant, us deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. Criatures fantàstiques.
Vinga, va, 6 minuts, gairebé 7, que passant de les 11 del matí, seguim fent ruta des de la caravana i ara és l'hora de fer una de les parades tècniques de la temporada. És moment de parlar dels nostres fills, de les nostres filles i de la seva educació, sobretot. Moment de les nostres criatures fantàstiques. Mireu, la famosa pel·lícula Solo en casa ens va deixar en el seu moment un sabor agredolç, avís còmica, sobre les conseqüències del fet que un nen es quedi a casa sense supervisió dels adults. Això és la ficció, eh? Esclar. La realitat és que els pares i les mares solen ser reticents en el moment de deixar els nens sols a casa. Moltes vegades sorgeixen plors, apareixen una certa ansietat, sobretot les primeres vegades, però la separació forma part del creixement i aquesta experiència ajuda els menors a ser més independents i autònoms en un futur. I, a més, ha d'arribar el moment. És una d'aquestes lleis de la vida que sempre arriba. Per parlar sobre aquesta qüestió, sobre quin és el moment d'anar a deixar per primera vegada les nostres criatures soles a casa, i sobretot de com fer-ho de manera correcta, de preparar-los, de no preparar-los, i ens acompanya la psicòloga infantil i juvenil Sara de Tarrés. Sara, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Nosaltres que hem volgut il·lustrar-ho tot plegat amb aquesta sintonia de Solo en casa. De seguida en parlem de tot plegat. Abans, però, és que m'has portat una sorpreseta. I jo la vull dir. Que és un llibre escrit per Sara Tarrés, de Plataforma Actual, que, hòstia, títol, quan l'he llegit, dic, hòstia, que bèstia, no? Es diu Mi hijo me cae mal, de los hijos ideales a los hijos reales y cómo aprender a convivir con ellos. Un llibre que encara no està al mercat, està a puntet de sortir, no?
Està a punt demà passat a totes les llibreries.
Nerviosa o no?
Sí, molt, sí? molt, sí. A veure, això és com una criatura, no? Quan estàs esperant, no? Tens moltes ganes de veure quina acollida tindrà, no?
Faràs presentacions?
Doncs m'ho estic pensant. Jo això d'exposar-me, a veure, hi ha gent que em diu, no, si ho portes molt bé, se't veu molt tranquil.
No dic això, exposar-me. Estàs a la ràdio.
Sí. Però, bueno, sempre hi ha aquest neguit, no? Aquesta... Ai, què em pensaran els altres de mi i d'això que dic? I comença a venir un altre tema, que és aquell síndrome de l'impostora.
Home,
no? Que
era clàssic.
Tan coneguda.
Sí.
Doncs, a veure, m'ho estic pensant. Sí, crec que en algun moment o altre hauré de fer una presentació d'aquest llibre que ha costat, eh? Ha sigut difícil, perquè ha sigut un llibre amb molta introspecció, un llibre que l'he escrit com a mare, com a filla, com a dona, i on hi ha molt també de mi, tant a nivell professional com personal, no? Llavors, abstracte una miqueta, també és un títol difícil.
Fem una petita presentació del llibre aquí, va. Mi hijo me cae mal, de què ens parles?
Parlo d'aquestes emocions que a vegades no són tan plenteres com ens han fet creure que seria el fet de ser mares o pares, no? Moltes vegades ens han venut o hem comprat una idea romàntica de la maternitat i aquesta idealització a vegades ens confronta amb el que realment sentim, no? I llavors crec que ve a ser el moment de que, trenquem aquests mites, no? Que tinguem la valentia de dir, doncs, escolta, el meu fill a vegades em cau malament. I què puc fer?
Sobretot a l'adolescència, no? Preadolescència, potser.
Sí, aquí és quan ens atrevim més a dir-ho.
Sí?
Però això no és una cosa que aparegui justament a l'adolescència. Hi ha molts casos que apareix abans.
Sovint ens autojustifiquem, és a dir, quan la meva criatura, per exemple, plora totes les nits i jo veiem aquelles ulleres fins a les galtes i em pregunten, ostres, que se't nota molt que no dorms, i etcètera, etcètera, sovint responem allò de sí, sí, però val la pena.
Sí, sí, però val la pena. A vegades ho diem per quedar bé.
Cara a la galeria, eh?
Cara a la galeria, per dintre. Potser dius, en quin moment em vaig posar en aquesta aventura, no? I potser tot allò que havia pensat que seria el fet de ser mare i tenir un fill no és realment tal com ho estic visquent, no? A vegades les expectatives també juguen en contra nostra. També parla de les expectatives, eh?
Sí, eh?
I parla de les rebequeries dels nostres fills, de les males contestacions, de l'adolescència. A veure, i parla també de que el fet de que el nostre fill ens caigui malament a vegades és perquè ens fa veure tot allò que no ens agrada de nosaltres mateixos.
Bona aquesta.
No? Justament perquè ens fa de mirall, no? Perquè està reflectint tot allò que nosaltres li hem estat mostrant d'alguna manera, no?
Clar. La idealització,
la idealització
dels fills, i sobretot que a vegades posem un mirall, no? En allò de que és que volem que els nostres fills siguin o facin allò que jo no vaig fer.
D'això també en parla.
I Déu-n'hi-do cap on ens porta.
D'això també en parla. De les expectatives, d'aquells fins ideals que hem forjat a la nostra ment mentre estàvem gestant-los, i que en realitat doncs, no corresponen amb el fill que tenim al costat i que ell estava forjant la seva pròpia existència i la seva pròpia identitat i no té per què correspondre amb allò que hem pensat que seria.
Escolteu, això és Mi hijo me cae mal, de Sara Tarrés, que sortirà els propers dies a les llibreries, de los hijos ideales a los hijos reales y cómo aprender a convivir con ellos, de Plataforma Actual. Per cert, que he llegit una cosa que m'ha agradat molt, Sara, Plataforma Editorial, que cedeix el 0,7% de les vendes de tots els seus títols a ONGs.
Sí, 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 sí.
Està molt bé, això.
És una cosa...
Està molt bé, a més solidari.
Exacte.
Ara sí, va, anem al tema que ens portava avui, que són els... quan deixar els fills a casa, com deixar els fills a casa, perquè molts pares segur que es pregunten quan és el moment adequat de deixar un fill sol a casa. Hi ha alguna edat recomanada i concreta per començar a deixar un nen o nena sol a casa?
No, no podem dir que hi hagi una edat. Més aviat té a veure amb la maduresa d'aquella criatura. Sabem que l'edat cronològica no correspon amb l'edat madurativa, no? Aleshores, no podem dir que als 9, 12 anys tots els nens estiguin preparats. Cada nen té un procés únic, individual, i cada família també és única. Aleshores, quan els podem començar a deixar sols? Quan els veiem preparats. Mai que els deixem desemparats. És a dir, ha d'haver-hi com uns mínims, no? O sigui, cap als 9 podríem començar a deixar-los una miqueta sols, a estonetes, fent una prova. Deixem a tirar les escombraries, anem a comprar el pa.
Clar, allò de cop?
No.
No, eh?
No, no. A veure, la criatura l'haurem d'anar preparant, i això tampoc... Com que és un procés, i ho deies tu a l'inici, no? Tots sabem que arribarà aquest dia que els haurem de deixar sols, no? Doncs anem preparant-nos tots, des de que som ben petits. I això comença a partir dels 2 anyets, potser, no? Quan els deixem jugar sols. Moltes vegades no els deixem jugar sols. Quan els deixem que es vesteixin sols. És a dir, hem d'anar preparant-los perquè es facin autònoms, perquè puguin estar estonetes sols, encara que nosaltres estiguem a casa, però estem a una altra banda de casa. Hi ha molts nens que tenen por a quedar-se sols, fins i tot quan hi ha els pares, no? Si la casa és una miqueta gran, té un passadís, i tu estàs en una banda i ells en una altra, ells senten por. Ho hem d'anar preparant, és un procés.
Clar, em donaves moltes informacions ara, que sí. Si la, el que compta és la maduresa, no l'edat,
sí.
Que si ens hem de preparar tots, això m'ha agradat molt, nosaltres també com a adults, que si ho hem de fer amb comptagotes per preparar la criatura, ara ho anem desgranant tot plegat. La primera, no per òbvia, deixa de ser interessant, trobo, que és em posava sobre la taula la maduresa. Mm. I jo crec que és una paraula que tots, sempre, quan l'escoltem, diem, sí, sí, la maduresa, la maduresa. I ens preguntem poc què significa la maduresa. Què significa la maduresa per una criatura a la que, a la que volem deixar sola? Què vol dir una criatura madura?
Una criatura madura, en aquest cas, que l'hem de deixar sola, és una criatura que ha de saber resoldre qualsevol esdeveniment que li pugui ocórrer. Uh-huh. És a dir, sap utilitzar un telèfon, sap a qui trucar, sap què fer si truquen a la porta, obrir, no obrir, sap seguir aquestes instruccions, sap entretenir-se sol, pateix a l'estar sol. Aquestes són algunes de les claus per veure si és o no prou madur perquè el puguem deixar sol a casa. Uh-huh. També té a veure quanta estona estarà sol a casa. Què haurà de fer durant aquella estona que està a casa? S'ha de preparar el dinar, s'ha de preparar l'esmorzar, només ha d'estar esperant a que arribem durant uns quants minuts i pot estar perfectament doncs, pintant, jugant, mirant la tele o jugant a qualsevol consola. Uh-huh. Clar, depèn de moltes coses el grau aquest de maduresa, però sobretot sap estar sol, pot quedar-se sol sense angoixa, pot resoldre aquests petits incidents que puguin haver de trucar a la porta.
Autonomia per presa de decisions, no?
Exacte, tu ho has dit bé.
Uh-huh. Deixa'm, saps que m'agrada rizar el rizo, que uh-huh. em diuen. Per tant, quins signes hem de veure a la nostra criatura per saber si està disposat o disposada ell a assumir aquesta responsabilitat?
Aviam, hi ha molts nens que de seguida t'ho diuen. Vull dir, ves, mama, no pateixis.
Uh-huh.
No? Aquí ho tindríem claríssim. No? Ho tindríem claríssim.
Sí. Bueno, no tant, perquè hi ha de valents que dius, ui...
Bueno, n'hi ha de valents, bueno, ho tindríem claríssim, llavors la responsabilitat sempre és de l'adult.
Me cau l'inculquins en potència.
Hem de dir, molt bé, sí, carinyo, jo et deixaria sol, però potser encara no és el moment. Potser que ens anem adaptant en aquest procés poquet a poquet i ja ho veurem, no? Què més? Bueno, t'ho deia abans, no? És a dir, és un nen que no s'angoixa quan creuem la porta i marxem,
uh-huh.
no? Llavors, si els nostres fills se segueixen angoixant quan nosaltres marxem per poca estona que sigui, doncs no tindrien la maduresa suficient, no? Sap entretenir-se, bueno, és el que et deia abans, eh? Uh-huh. Crec que aquestes són les claus fonamentals que hem d'estar alerta i els hem de conèixer els nostres fills. Insisteixo molt en això, sempre que tinc l'ocasió de parlar així en mitjans de comunicació. Ens hem de parar a conèixer-los, no només de veure com són, no? Uh-huh. Físicament o aparentment, no? Hem de veure quin tipus de tarannà tenen davant de la vida, no?
Ens comuniquem poc amb els nostres fills?
Per lo general, sí. No tenim massa temps. No tenim massa temps per sentar-nos i tenir... Bueno, no fa falta tenir grans converses, no? Aquestes grans converses potser les tindrem quan arribin a una edat més avançada, una adolescència ja cap a la joventut, no? Però, bueno, simplement escoltar-los que ens expliquin les seves coses, no? Les seves coses no tenen res a veure, potser, amb el que ens agradaria parlar a nosaltres, no? Però els hem d'escoltar perquè per ells són importants i quan ens diuen totes aquestes cosetes, doncs el que els hi ha passat al pati, les petites dificultats que poden tenir amb les seves assignatures o les sèries que estan mirant o els youtubers que estan seguint, no? Tot això ho hem de saber i és una forma de conèixer els nostres fills. Bueno, és la forma de conèixer els nostres fills sense fer interrogatoris de tercer grau.
Mira, m'has agafat ara. No, però estic segur, i ho transporto cap al tema que volíem tractar avui, estic segur que molts adults que ens estiguin escoltant recordaran que de les primeres vegades que es van quedar sols, soles a casa, el pare o la mare els va dir allò de... al tanto, si passa no sé què, has de fer qualsevol cosa. Si t'has d'escalfar alguna cosa al microones i escalafoc, escolta, m'has de fer no sé què, no sé quantos, no? Preparar els nostres fills per a una situació d'emergència està bé? O els estem alertant d'un perill que... O els estem posant por al cos?
Per què no ho fem al revés? Per què no els hi preguntem? Tu què faries davant d'això?
Fas pensar tant, sempre, Sara? Ah,
no, perquè, a veure, jo crec, a vegades és important fer-se preguntes que no pas donar moltes respostes, no? Perquè aquella resposta que jo et puc donar potser serà vàlida per una persona, però no per l'altra, no? Però la pregunta ens la podem fer tots i cadascú de nosaltres trobarem una resposta, no? Aleshores, si els hi preguntem a ells, no? També veurem... aquell grau de maduresa que em preguntaves fa una estona, no? No ho sé, no? Altres nens et diran una llista de coses que farien. Arribats al moment ho faran o no, no ho podem dir al 100% que sí, no? Però com a mínim ho tenen en ment, no? De que haurien de fer aquelles coses. Se cala foc a casa, surt... Surt, no? A veure, ara farà bromes. No, però és important que els hi preguntem. Davant d'aquesta situació, què creus que seria convenient fer? No? Tu què faries? A l'escola moltes vegades ja els van explicant coses. També a aquestes alçades, els nostres fills tenen accés a molta informació, a les pel·lícules, a diferents sèries de dibuixos. Bueno, veuen moltes coses, no? I estan molt més preparats del que els pares ens creiem que estan, a vegades, A vegades paquem per accés, altres per defecte, També cada família és un món.
Et deia que també hi ha Macaulay Culkins en potència, segur. Cal establir directrius? És a dir, establim límits i regles perquè el nostre fill estigui sol a casa? I si és així, com sé jo que es compliran? Perquè, clar, no sóc a casa.
A veure... límits i normes. Normes i límits absolutament necessaris en la justa mesura. En la justa mesura. Els nens necessiten límits, han de saber fins a quin punt poden arribar i necessiten un sistema de normes que és amb els que ens ajuden a conviure. Aquests límits i aquestes normes ens ajuden també a guanyar confiança, tant amb nosaltres mateixos, complint-les, com... com a pares, si ells les estan complint, i podem otorgar-los cada cop més confiança. Un nen que s'està saltant constantment les normes i els límits, òbviament, no hi tindrem tanta confiança. No? Potser no està preparat perquè el puguem deixar sol a casa. No? Caldrà que adquireixi un grau de responsabilitat i, per tant, de maduresa més gran perquè pugui quedar-se sol a casa. No només han de saber què fer davant una emergència, no? És a dir, hem de dir-li, bueno, em llegia, no? Que, aviam, nens que es podrien doncs veure's a l'adolescència, no? Potser ho veuríem més, això. Doncs ara em porto el grupet d'amics i em començo a veure tot l'alcohol que pugui haver-hi per casa. No? I si no hi ha a casa, doncs el compren i se'l porten a casa, aprofitant de que no hi ha els pares en aquell moment. Bé, aviam, què ens està passant? Què no hem establert prèviament? No? Aleshores, bé, sí, normes i límits, absolutament sí.
Pel que em vas dient, Sara, intueixo que és molt important, no sé si el factor més important, el benestar emocional, no només dels nostres fills, sinó de nosaltres com a família...
Sí, per suposat.
Bàsic,
Bàsic, sí. El benestar...
Com més benestar emocional, més còmode es sentirà el nostre fill encara que estigui sol a casa?
Bona pregunta, sí. Sí, clar. A veure, un nen que se senti abandonat, no? Abandonat, em puc sentir abandonat. Això no vol dir que el pare mare l'hagi abandonat, Però si la sensació d'aquest nen és que el seu pare, mare, família l'està abandonant a casa, no estarà bé. Si jo me'n vaig amb la sensació com a mare, pare, de que estic abandonant el meu fill quan el deixo sol a casa, també li estaré transmetent aquesta idea, no? I no estarem bé, i estaré patint i esmoixada, i l'estaré trucant tota l'estona, o a la inversa, no? M'estarà trucant tota l'estona perquè on estàs, quan tardaràs, et queda molt, no? Llavors, clar, hem de procurar de que hi hagi un benestar familiar el més òptim, eh? A vegades busquem molt benestar i què significa això de benestar, no? Doncs aquesta tranquil·litat, no? Potser, aquesta tranquil·litat de que jo me'n vaig i no tinc la necessitat d'estar-te trucant per saber si estàs bé o malament. Confio en tu.
Ara m'ho deies, el fill que truca, filla que truca constantment als pares per saber on són, tot i que els hem avisat que es quedarien sols a casa, etcètera, etcètera. Anem cap a la preocupació de l'altra banda. És normal que si jo sóc pare, mare, familiar d'algun nen que s'ha de quedar sol a casa per primera vegada, jo tinc una certa preocupació sobre. També entenc que aquest familiar no vulgui transmetre aquesta preocupació cap a l'infant. Com ho faig, això? Ho amago? Ho comunico i en parlem?
A veure, potser és més senzill, eh? Podríem simplificar-ho. És a dir, jo, donat que marxem, no? Abans de marxar, doncs ja diré, escolta'm, diré moltes coses, entre elles que l'estimo, que me'n vaig, que aquest moment estarà sol. Que potser... Potser no. Intentaré fer-te una trucada per veure com vas, eh? Donant que és aquest primer dia, et trucaré per saber que estàs bé. Que jo ja sé que estaràs bé, però...
Per no demostrar desconfiança, eh? Tampoc.
Exacte, no, simplement doncs, perquè necessitaré escoltar la teva veu, no? Ja l'aviso, ja li dic. Si no et truco, tampoc pateixis, perquè a l'igual tinc feina i no he tingut l'ocasió. Potser no et faré una trucada, no, t'enviaré un missatget. Envia-me'l tu també. Ja està. Si és urgent, truca'm. No? Hem d'establir pautes, que les que ens vinguin millor com a família, i segons siguem nosaltres, de patidors també, que és una cosa que també hem d'entrenar. No? Sobretot hem d'entrenar com a adults, com a pares. No?
Com ho fem, això?
Relaxant-nos, que és una cosa molt difícil, eh? No, és entrenant-nos. És entrenant-nos cada dia. A veure, ja el primer dia ho passaràs malament. El segon dia ho passaràs potser una miqueta menys malament. I arribarà un moment en el que hauràs de... serà part de la teva quotidianitat, no? Hem de tenir clar, com a pares, i això, a vegades se'ns perd una miqueta de vista, no? Que una de les nostres funcions com a pares és ensenyar els nostres fills a volar. No? Aleshores, els hem de donar aquestes eines. Si no els deixem volar, i sempre tenim la gàbia tancada per por a que no sabran volar, i arribarà un moment, quan els hi toqui realment volar, que ells no podran volar, perquè no els hi haurem donat les eines, no?
Sortiran segurs, no? Però aniu...
Exacte, no hauran pogut enfortir aquestes ales i no podran volar, no? I crec que aquesta idea l'hem de tenir sempre en ment, no? Cada cop que fem passos d'aquest estil, aquest pas és un pas important, el fet de deixar un fill sol a casa, no? Llavors, bé, estic apostant per la seva autonomia. El meu fill ha de ser autònom per fer front a la seva vida d'adult. No? No pot dependre de mi tota la vida.
Clar, clar, clar. Ens queda un minutet, Sara? I ara ve la grossa que deia aquella. En parlarem un altre dia, però jo vull obrir el tema avui. Jo vull obrir el meló, perquè em deies una de les coses que ens passa és que no ens comuniquem prou, és que no estem el temps suficient amb els nostres fills, que senten un cert abandonament a vegades, no? Etcètera, etcètera. Que això passi és culpa de que nosaltres hem permès... Ara me'n vaig... Sembla que sigui sociòloga, potser. És culpa de que nosaltres hem permès que ens absorbeixi el segle de la tecnologia, el segle de les presses, etcètera, 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 o d'una societat que ens imposa aquest estil de vida?
Bueno, és un peix que es mossega la cua, no? Tot és part del mateix, no? Aquesta societat ens empenya a córrer, a treballar, a fer-ho tot molt, molt, molt ràpid, i necessitem també desconnectar, no? Llavors, què fem quan desconnectem? Ens posem una tele, ens posem un dispositiu electrònic, estem molt cansats quan arribem a casa, no tenim ganes de el que sigui, no? I menys de parlar, i que ens espiï, no? De tenim ganes d'evadir-nos, no? Llavors, és tot una miqueta. I...
Hosti, però hauríem d'entendre que estar amb els nostres fills també forma part d'evadir-nos, no? O no?
Bueno, potser... sí.
El llibre, no? Ara
sí,
t'has mirat
ara
el llibre.
Sí, ara m'he mirat el llibre. Val. I m'he recordat que no vull caure en aquesta idealització, no? Perquè sí, forma part, eh? O sigui, estar amb els nostres fills... hauria de ser això que acabes de dir. Però com que aquest corre-corre no ens permet, no?, estar amb els nostres fills, i a més volem que els nostres fills siguin excel·lents, llavors ens apuntem a mil i unes tres escolars. Els nostres fills també estan cansats, no? I què volen? Enxufar-se a la Play, per exemple, o qualsevol altre dispositiu, o mirar-se al youtuber, i no un pare-mare que li estigui preguntant... que ha dinat a l'escola o que vol per sopar, no? Perquè al final les nostres converses van una miqueta per aquest estil, no?
Sí.
És un meló interessant, aquest
sí?
que acabes de...
L'obrirem, un altre dia?
És un meló interessant, en el que hauríem de fer moltes reflexions i veure en quin percentatge i jugar una de cada una de les variables o dels factors que acabes de posar,
Sara Tarrés, ella és psicòloga infantil i juvenil i acaba de treure aquest llibre en pocs dies veurà la llum, Mi hijo me cae mal, de los hijos ideales a los hijos reales y cómo aprender a convivir con ellos, de l'editorial Plataforma Actual. Sara, t'esperem un altre dia aquí,
Perfecte.
A la Caravana.
Un plaer.
Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796.
Abans no et soni l'alarma, 670-831-796.
Vendràs més i millor.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia. La ràdio estrellada.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, amb Joan Trias.
34 minuts que passen de les 11 del matí. Rafa Sanahuja, bon dia de nou,
Bon dia, Joan Trias.
T'has preparat?
Bueno, amb moltes ganes.
Saps de què parlarem ara?
Home, d'un mite.
Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego.
el de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE.
Des d'aquest diumenge a la ràdio que li falta una veu, una de les grans, una llegendària, la de Pepe Domingo Castaño, per sempre ens quedarà el seu hola, hola, comienza tiempo de juego, la salutació més reconeixible de la Ràdio Esportiva Espanya, el seu crit de guerra. I és que Domingo ens ha deixat als 80 anys sense avisar, va ingressar a l'hospital per una infecció al coll que l'havia deixat afònic i al final hem acabat tots sense una veu capaç de reinventar un gènere, el carrusel deportivo, una cosa que només els genis poden fer. Per parlar de ràdio, de televisió, de publicitat, de música i de tot el que ha fet, per parlar d'ell, per parlar del gran Pepe Domingo Castaño, avui ens acompanya a la caravana el periodista esportiu Emilio Pérez de Rozas, amb qui van compartir anys i anys d'antena a la COPE. Emilio Pérez de Rozas, què tal? Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, Joan, què tal? Molt bé.
Emilio, hem començat posant la veu de Pepe Domingo amb el seu hola, hola, que tants anys va pronunciar ahir, però el programa Tiempo de Juego començava així.
Hola, hola, Tiempo de Juego. Tenía pensado decir hola secas, pero Manolo Lama me ha convencido, nos ha convencido, de que hoy, más que nunca, en el primer día de la radio sin Pepe, en nuestro primer día de la vida sin Pepe, había que usar su grito de guerra, aunque a mí gritar...
Com a un clau homenatge i a la cadena COPE començava el seu Tiempo de Juego sin Pepe Domingo Castaño. Emilio, com vas viure el dia d'ahir?
Bueno, la verdad es que muy jodido. Muy jodido. A ver, yo defiendo la teoría, me la he defendido siempre, de que cuando se nos muere alguien nuestro, y ahí pues podemos juntar familia, amigos, colegas, compañeros, conocidos, pero muy nuestro, siempre tendemos a decir, pobre y tal, se ha ido en la plenitud de su vida, que acababa de jubilarse, y fíjate. Bueno, yo creo que la gran putada es para los que nos quedamos. O sea, cuando tú conoces, convives, en el caso de Pepe, aprendes. Pero aprendes no solo a hacer radio o a vivir la radio, sino aprendes a comportarte, aprendes a ser buena gente. Como decía Tomás Guas por la mañana, que es con el primero que hablé a las 8:30 de la mañana a enterarme, Emilio, es que no le ha dado un mal vivir a nadie. A nadie, a nadie. Isaac Fouto contaba anoche una anécdota que yo creo que retrata brutalmente a lo que era Pepe para todo el mundo, y es que en la época de las redes sociales y del Twitter especialmente, donde hay tanta bilis y tanto daño y sobre todo tanto anonimato y tanta injusticia y tanto desprecio, Isaac decía, es que hubo un día que mandaron un Twitter a la radio donde decía, ojalá os despidan a todos menos a Pepe. O sea, que yo encuentro que es una frase, es un Twitter brutal.
Pero es una genialidad de tuit, ¿eh?
¿Verdad? Pero Joan, pero también servéis per demostrar, ¿no?, lo que era Pepe per la gent, o sigui, que formava part de la seva vida, de su casa, de su vivir, del dia a dia de la ràdio, ¿no? O sea, y bueno, y entonces, bueno, me preguntabas cómo pasé el día, pues bueno, primero pasé el día con un sobresalto porque me llamó mi compañero maravilloso Raúl Paniagua y me dijo, Emilio, se ha muerto Pepe. Y es curioso porque Raúl solo dijo, ha muerto Pepe. No dijo, ha muerto Pepe Domingo Castaño. En un país de Pepes, ¿no? Para muchos solo había un Pepe, ¿no? O sea, y entonces, bueno, inmediatamente llamé a Tomás y Tomás me dijo, sí, sí, sí. Y entonces, pues, di un salto en la cama porque era domingo y me puse en el portátil y escribí lo que me vino a la cabeza y entonces lo publiqué en la web y después ya todo fue pues eso, recibir WhatsApps de amigos, llamar a compañeros de la COPE, intentar ayudarles, pero la gente de la radio sois tan buena que no necesitáis ayuda de nadie, ¿no? Y
avui nosaltres la teva, per exemple.
Bueno, y después por la noche, pues hicimos un acalarre muy bestia, para mí para mí fue un programa muy, muy impresionante, porque primero ya había pasado todo el día y, sin embargo, yo creo que fuimos capaces con Juanma Castaño de hacer un programa muy agradable, por supuesto, muy distinto a las broncas y a los gritos y a las diversiones del tertulión de los domingos, que fue una cosa muy pausada, donde todos nosotros le recordamos de múltiples maneras, porque era una persona a la que, insisto, podías recordarla como amigo, como colega, como maestro, pero por encima de todo yo creo que era un señor. Mira, Joan, hay una cosa que no deja de ser curiosa y que a lo mejor la gente no le ha dado vueltas a digamos, a su personalidad. En catalán diríamos a su tarannà, ¿no? Sí. O sea, Pepe era una persona que probablemente no tenía nada que ver con el mundo del deporte, ¿eh? O sea, no era un animal como Paco, como Lama, como Suáncar, el jefe, como Juanma, como Jesús Bueno, como Vaquero, como todos como Ciro, como todos los que trabajan como Tomás, como todos los que trabajan en la COPE, ¿no? Era al principio era un cantante, luego fue un poeta, fue un escritor, fue un señor, ¿no? Y él estaba allí, y yo siempre he tenido la sensación de que él era el pegamento de todo eso, ¿sabes? O sea, cuando los locos nos juntábamos, entonces la palabra cuerda, la palabra lógica, la palabra de, oye, perdona, pero es que esto no se puede hacer. O lo contrario, de decir, oye, qué buena idea, ¿me entiendes? Y él la dimensionaba, y él la engrandecía, o él le daba su toque. No sé, a mí me parece que era... Es verdad, es rotundamente cierto, Joan, que cuando alguien se va tendemos a exagerarlo todo, ¿no? Y a decir que era, bueno, que era único, ¿no? Mm. Pero es que en este caso es verdad, y entonces no queda más remedio que repetirlo.
Emiliano, no sé si ja estaràs d'acord, jo crec que sí, que quan ens parlaves més enllà de la ràdio, és que és veritat que quan parlem del Pepe Domingo Castaño, parlem de la gran transversalitat de la ràdio. Ens és igual si estava a Cadena Ser, si estava a la COPE, ens és igual on fos. Era el Pepe Domingo Castaño.
Mira, Joan, jo, en aquest sentit, no anava a dir que ho sento amb el cor, però perquè jo tinc 72 anys i he tingut mestres com especialment Antonio Franco, José Antonio Sorolla, Vidal Folk, Javier Batalla, Miguel Ángel Bastinier, el meu Jaume Carlos. Bueno, jo diria que només m'estimo el paper, el diari de cada dia, que ja cada vez hay menos, ¿no? Però que mi sueño, mi ilusión, mi dia a dia consiste en comprar el periódico y en irme a desayunar de bocadillo, de croissant, de café con leche, o de cerveza, o de Coca-Cola, pero con el periódico encima de la mesa. Bueno, pues todo lo demás me parece una locura. La televisión me parece carísima y muy difícil de hacer y no me gusta. No tengo redes sociales, no he tenido nunca Twitter ni nada. Y entonces, pero la radio es la hostia, Juan. Joan, la radio es la repolla. Te lo digo de verdad. La radio es la inmediatez. La radio está la primera en todas partes. Desde que se inventó el móvil, entonces ya eso fue la releche. Entonces ya el estallido de la radio fue brutal. Entonces, lo que ha pasado con Pepe es fruto de la radio. O sea, eso no ocurre con nadie más. O sea, no ocurre con nadie más. O sea, estamos en el siglo XXI, estamos en el 2023. Todo el mundo dice que no, que tal, que las redes, que el Twitch, que no. ¿Qué dices? No tenéis ni idea. La radio es brutal. La radio es única. La radio hace que, lo contó Pepe ayer, que imagínate lo que contó. Lo contó Manolo Lama, perdona, en la conversación de anoche con Pepe. Escucha esto porque es bestial. Lama contó dos anécdotas que son escalofriantes, no ya de Pepe, sino de la manera de trabajar de Pepe. Una fue cuando Pepe una vez anunció una comida para perros. Y Lama lo oyó tres o cuatro veces y le llamó y le dijo, Pepe, voy a ir al supermercado a comprar esa comida de perros porque debe ser buenísima y la voy a probar. ¿Me entiendes? O sea, eso era Pepe. Después, Pepe se inventó lo del steel, esto, lo de las sí. desbrozadoras y la sierra mecánica y tal. Y resulta que Manolo Lama fundió un partido en Granada, no sé qué, y se le presentó un señor ahí entre el público y le dijo: Lama, dígale a Pepe Domingo Castaño que mi hijo ha pedido a los Reyes una desbrozadora.
Sí.
¿Entiendes?
Abans o sigui, ho deia, començava amb Emilio programa així, abans ho deia, que havia fet fins i tot algun anunci un tractor, i hosti, jo que però, no sóc pagès, però, tenia però, necessitat d'aquell tractor.
Però Joan, tu penses el que és això?
Sí, sí.
O sigui, tu penses que hi ha un nen que senta la ràdio del seu pare o del seu germà, o de qui sigui, m'entens? I escriu la carta als Reis Mags i diu, jo quiero una desbrozadora, però què m'estàs contant? No,
brutal. Rafa.
¿Entiendes? O sea, bueno, pues claro, alguien que logra eso, pues con perdón, es digno de admirar, es digno de pasar a la historia y sobre todo es digno de que todos de una manera, de otra, más grande, más pequeño, más modesto, más grandilocuente, pues le hagamos un homenaje y digamos, me cago en la mar, insisto, me cago en la mar porque nos ha dejado aquí tirados con
absolutamente.
Rafa. Emilio, bon dia, soc Rafa Sanahuja. Escolta, primer que res, enhorabona. Jo vaig seguir aquesta tertúlia, el partidazo de Pepe Domingo, com deia Castaño a nit. Va ser una delícia escoltar-vos, el respecte, el bon humor, etc. I tinc un parell de preguntes. La primera és, clar, Pepe Domingo és un locutor, hereu, podríem dir, de Joaquim Prat, de l'època, podríem dir, de Luis del Olmo, un locutor que a priori hauria de ser clàssic, una mica carca, podríem dir-hi tot. Però ell ha tingut la capacitat increïble de, bueno, no sé com dir-lo, de revolucionar la ràdio amb el bon rollisme, no? Que després han agafat moltes emissores. Això és increïble, no? Una persona d'una altra generació que és capaç de dir la ràdio ha de ser bon rollo, camaraderia, alegria, una de les seves grans virtuts, no?
Mira, era por eso que decía que él era el pegamento, que era el cemento, que era un ser distinto a la tribu, por decirlo de alguna manera, del periodismo salvaje. Uh-huh. Bueno, el periodismo más salvaje de deportes de la noche fue lo típico, fue García con De la Morena. Pero bueno, sí. Nosotros ya hacemos nuestro ruido también, ¿no? Y él era ese punto, ese punto de sensatez, ese punto. Y entonces, además, también había otra cosa muy buena, que es él trataba a todo el mundo igual. Y en ese sentido, los juniors, los becarios, los principiantes, los que acababan la carrera, los que iban a hacer prácticas y tal, yo creo que eran, era como digamos, era como su bebida, era como su gasolina, era como su alimento. O sea, yo creo que ahí había una cosa que era increíble, que era que los muchachos se acercaban a él con admiración, y yo creo que al muy poco tiempo, se daban cuenta que lo que tenían ahí al lado era una oportunidad única de aprender. Pero a la vez, como tú estás contando, a la vez, él se nutría de esa juventud, de ese buen rollo, de esa manera de ir creciendo y de ir actualizando la radio. O sea, de verdad que yo creo que él fue. Así como todos los demás necesitamos del consejo, necesitamos del ejemplo, necesitamos de haber visto trabajar a nuestros maestros y aprender, de verdad yo creo que Pepe se inventaba cada día, pero se inventaba cada día con todo lo que aprovechaba y se alimentaba de los demás, ¿no? O sea, en ese sentido yo creo que tenía un punto de, digamos, de aprovechado de su chupotero o de aprender, pero de una manera disimulada, ¿me entiendes? A todos los demás siempre se nos ha notado cuando hemos aprendido de los maestros o cuando les hemos copiado, pero a Pepe no, porque Pepe tenía esa inteligencia, esa listeza, y sobre todo yo creo que sabía encontrar el punto de conectar con la gente, curiosamente, y eso es brutal, por eso hablo de la radio, curiosamente con la gente que no conocía. Porque claro, tú haces radio, pero tú no sabes quién te está oyendo, no sabes cómo son. Y sin embargo, yo creo que Pepe, cuando se inventaba los anuncios, cuando se inventaba los saludos, cuando se inventaba sus intervenciones, sabía quién le estaba escuchando. Yo creo que era el único de nosotros que sabía quién le estaba escuchando. A mí, en ese sentido, me parecía brutal. Y de verdad que su presencia, os lo digo de verdad, Joan, su presencia era distinta. O sea, sí. Tú llegabas a un sitio, por ejemplo, ahora ya no se hacía tanto, ahora no se hace tanto, ¿no? Pero antes, 4 o 5 veces al año íbamos a una ciudad y en un teatro hacíamos el programa. Bueno, pues cuando nos juntábamos todos en la parte de atrás o en la sala o en el salón donde el organizador del programa o de aquel acontecimiento con un teatro lleno, quiero decirte, nos lo había preparado para que nosotros estuviéramos ahí hablando, tú estabas allá. Y cuando aparecía Pepe... Te juro que era una cosa brutal. No ya tanto por el porte, por su elegancia, por su punto ese juvenil aún siendo mayor y tal, sino, joder, porque todos decíamos, hostia, ha llegado un Pepe.
Y siempre, o sea, sí, es fantástico.
Era todo muy bestia, todo sí. Muy bestia alrededor suyo, de verdad.
Emilio, si me permites una segunda pregunta, claro, yo creo que si te agrada la radio has de ser fan de manera doncs, inevitable de Tiempo de Juego abans Carrusel Deportivo i aquest binomi meravellós amb Paco González, sobretot, no? Paco González, Pepe Domingo Castaño, pare i fill, o germà gran, germà menut. Clar, ahir escoltàvem també al principi del partidazo a Paco González i és... com explicava com va viure tot el dia, etc. I es va crear com una dicotomia que tu recordaràs, que és que Paco va dir, no sé com continuarà ara Tiempo de Juego, perquè jo penso en dimarts, no? Demà, que tenim Champions, i no sé com començarà, crec que no serà fàcil, però Manolo Lama va dir el contrari, va dir, jo crec que sí que serà fàcil perquè estarem tots a una i omplirem o d'alguna manera el buit que deixa Pepe Domingo. Tu en quin bàndol estàs? Creus que serà complicat? Perquè els amants de Tiempo de Juego, estem expectants de veure com funciona ara el programa.
A ver, lo primero que tenemos que considerar, es muy importante considerar que no se ha ido cualquiera. O sea, ese yo creo que es un punto muy importante para hablar o para pensar cómo será el día después. Uh-huh. No se ha ido cualquiera y por lo tanto, pues no sé, pues estoy convencido que lo harán fabulosamente, porque todo el mundo tratamos de hacer las cosas fabulosamente, pero no se ha ido en cualquiera, ¿me entiendes? Entonces, yo lo siento, pero cuando falleció Antonio Franco, que el lunes, que el día 26 presentamos su libro en el Colegio de Periodistas, para mí ese mundo dejó de existir. Me inventé otro, o nos inventamos entre todos otro, pero es que se fue el más grande para nosotros. Entonces, a ellos se les ha ido el más grande. Entonces, en ese sentido, yo creo que ellos lo van a intentar, lo conseguirán. Pero yo estoy, tú me preguntas, yo estoy en el bando de Lama. Y la radio, ellos, Deportes de la COPE, ayer demostraron que lo harán. Porque lo que hicieron ayer fue brutal. Por lo tanto, inmediatamente después de que se fuera Pepe, ellos hicieron el mejor día de su puta vida periodística, ¿no? Y profesional. Pero te voy a decir otra cosa también. Y primero, os gustará que lo diga, y a lo mejor a Paco no le gusta tanto que lo diga, pero Paco lleva 2 o 3 golpes muy fuertes en los últimos años. Y Paco es muy fuerte. Y Paco es la rehostia. Porque, claro, si hablamos de Pepe, pues... podríamos hacer también otro rato hablando de Paco. Entonces, claro, Paco se ha llevado muchos disgustos, o se ha llevado 2 o 3 disgustos muy grandes y ahora le viene esto. Y es complicado, es muy complicado para él. Él tiene que hacer de tripas corazón y tiene que echarle mucho valor porque para lo que es Deportes COPE, Paco es muy importante. Lama es la hostia, Juan Carlos la repera, Juanma tira ahí de su personalidad y de su, como diríamos nosotros, de su taraná, de su juventud, de su pero Paco es el maestro, Paco es la voz, Paco es el líder, aunque no lo quiera ni ser ni parecer. Y entonces, pues no es fácil. Yo creo que Paco tiene un punto de responsabilidad inmenso respecto a este equipo y Paco, repito, para él es un sufrimiento que le va a costar mucho superar, desde luego.
Jo crec, Emilio, que quan parlem del gran Pepe Domingo Castaño, tots hi anem posant el nostre granet de sorra. Els que no el coneixíem, no hem tingut la sort de conèixer-lo com a oients portem el nostre granet de sorra, i els que el veu conèixer, a més, doncs com ho deies, com una meravellosa persona. Ja ho deia aquest matí al començar el programa, que creia, a parer meu, que Pepe Domingo Castaño és un dels grans que ha portat o va portar de la ràdio en blanc i negre a la ràdio en color. És un dels grans transportadors d'una forma de fer ràdio que va agafar de la maneta i la va transformar, no? Quin creus, Emilio, que és, i parlant estrictament del món de la radiofònic ja, quin creus que és el gran llegat de Pepe Domingo Castaño per la ràdio?
Bueno, yo creo que, no sé, yo creo que, como hablábamos antes, yo creo que el buen rollismo, ¿no? Sí. O sea, el buen rollismo siendo una persona, como comentábamos, que venía de otro sitio, de otra procedencia, de otra manera de hacer. Cuando uno es inventor de algo, cuando uno, inventa un estilo o implanta un estilo y tal, y contribuye al crecimiento de una forma de hacer radio, pues yo creo que el legado es eso. El legado es aquello que le distinguía a él. O sea, es decir, cuando todos nosotros, que siempre, porque la radio es muy coral, pues hay muchas cosas, muchas voces y tal, todo en esos grandes programas, en esas grandes retransmisiones, todo suena un poco común, un poco, un poco igual, ¿no? Y entonces, pero sin embargo, cuando Pepe entraba, en los ratos que entraba, sí, pues era una cosa distinta. O sea, es decir, cuando hacíamos un partido de fútbol, ¿me entiendes? Sí, sí. Pues todo era fútbol, todo eran opiniones y tal, pero cuando de pronto Manolo Lama decía, Pepe, ¿tú crees que está mamoneando el Real Madrid? Pues, y ahí entraba Pepe y todo era distinto.
Sí, sí.
Y cambiaba y se producía. En la retransmisión se producía un momento diferente. Bueno, pues yo creo que el legado de Pepe, repito, al margen, totalmente al margen de su señorío, de su bondad, de lo que insiste Tomás Guas, Emilio nunca le ha dado un mal vivir a nadie. Yo creo que su legado es ser diferente en un mundo de ruido, o en un mundo, donde todo es apasionante y apasionado, y sin embargo, ¡pam!, aparece él poniendo una frase, poniendo un juicio, poniendo un anuncio, ¿me entiendes? Despidiendo o abriendo un programa. Sí. Todo eso. Por eso digo que es muy difícil el día después de esto. Será diferente,
imagino,
por supuesto. Però no tindrà mucho que ver.
Mira, ens queden dos minutets i mig, però no volia deixar-t'ho de preguntar, perquè per tot aquest estil de ràdio del buen rollismo que ens deia Emilio Pérez de Rozas, que ha tingut a bé avui entrar en directe per la caravana i explicar-nos-ho tot plegat, doncs aquest buen rollismo a molts ens deixa molt bons records, com per exemple, un és aquest.
Ron Areucas, ese ron canario. Todo el mundo pide ya Ron Areucas. Años de historia para que
o un altre, per exemple, seria el mític Pepe Un Purito.
Un purito rei que anima la tarde y da suerte también el 7, el 15, el mini...
I jo crec, Emilio, que cada oient tenia el seu preferit. Emilio Pérez de Rozas tenia el seu preferit del Pepe?
Bueno, a mí me gustaba el Pepe Un Purito.
Sí, ¿eh?
A mí también.
Se me sembla que son todos iguales aquí, ¿eh?
Estoy de acuerdo.
No, pero Joan, no he fumado nunca en mi vida.
Da igual.
No me he llegado. Tengo 72 años y no me he llegado a poner un cigarrillo nunca a la boca, porque papá, que a lo mejor vosotros os acordaréis, que llevaba aquellas patillas,
sí.
¿Os acordáis? ¿No? Sí, aquellas patillas grandes. Papá, cuando éramos jóvenes, y cuando digo jóvenes era pues 9, 10, 11, 12, 13 años, él tuvo 9 hijos y 5 chicos y 4 chicas, y a los chicos siempre nos decía, vosotros solo fumaréis cuando tengáis las patillas que tengo yo. O sea, y bueno, yo
y ni así.
No llegué a tener sus patillas, pero aquello fue una señal de que estaba bien que no fumara. Y el Pepe Un Purito me gustaba mucho. Sí, la verdad es que después también en la última época me ha gustado mucho lo de la campaña de Steel, porque sobre todo porque intervenía todo el mundo, ¿no? Aparecía Rincón y decía, pues no veas, yo me compro unas tijeras Steel, no veas el jardín que he arreglado. Luego aparecía Cañizares, ¿me entiendes? Aparecía otro y decía, no, pero qué va, pero bueno, es la desbordadora.
Emilio, ho hem de deixar aquí. Emilio Pérez de Rozas, un plaer que hagis entrat avui a la Caravana, de veritat. Una abraçada molt gran, no només a tu, sinó a tots els companys de la COPE, de veritat. Una abraçada a tots enorme.
Gràcies per la llamada i, sobretot, gràcies per el record.
Gràcies, que vagi molt bé.
Un abrazo, hasta luego.